Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Segurament molts sabadellencs coneixeu la botiga La Moda, una botiga plena de fils, de teles, d'història, i és que el 1931 es va obrir i es va convertir en una merceria històrica i emblemàtica a la nostra ciutat. L'actual propietària, l'Assumpció Oristrell, neta de Joan Oristrell, creador de la botiga, tanca aquesta botiga aquest mes de juliol arran de la crisi del petit comerç i també del canvi d'hàbits de consums actuals. Nosaltres hem sortit a peu de carrer per veure si els sabadellencs n'eren conscients.
No ho sabia, ho he vist ara.
Sí, molta pena, perquè ha sigut una botiga de tota la vida.
Sí. Bueno, però és una pena perquè estan tancant totes les merceries. La gent d'abans, doncs, anàvem a comprar aquí botons, etc. Però també és cert que, esclar, és difícil mantenir botigues com aquestes al centre.
No tenia ni idea. I és una pena que botigues tan històriques, exacte, i que porten tant de temps aquí, tanquin, però és el que hi ha.
Lo sabía cuando he pasado y he visto los letreros y esto. Bueno, pues queda pena, ¿no? Porque son muchos años que ha estado aquí y ahora, pues no sé, se quedará vacío, no sé lo que pondrán y claro, va, no sé, era la tienda de siempre, de la Rambla.
Que em sap greu perquè és una tenda tota la vida. Jo des de petita hi he anat i doncs em sap greu. Sí, la meva mare venia a fer cursos de cosir i la meva àvia comprava aquí fils.
Amb la meva àvia ja vaig començar a venir, i després amb la meva mare, i després ja jo. I la meva filla està una mica... perquè mira, diu que ja no podrà comprar ella.
Doncs per saber què es farà en aquest establiment emblemàtic i fer una radiografia del passat i present d'aquesta botiga ubicada al passeig de la plaça Major número 65, hem convidat a la seva propietària. Bon dia, Assumpció.
Bon dia.
A veure, dèiem, no, al principi, que la botiga va obrir portes el 1931, just l'any de la proclamació de la Segona República.
Exacte.
Quins canvis, no? Com van ser aquells inicis?
Bé, jo pel que sé, el meu avi era originari de Barcelona, però vivia a Sant Cugat, i el que van fer amb la meva àvia va ser venir a Sabadell i van comprar aquesta merceria que estava en traspàs. En aquells moments, jo no sé si era per jubilació també, i es deia la Búlgara, vol dir que ja era una merceria molt més antiga. Després ells la van comprar i van instal·lar-se a Sabadell.
Uh-huh. I com eren els productes que es venien en aquella època? Ui, no sé si això... teniu fotografies o si
guardeu... Tinc alguna fotografia, però bueno, i alguns documents, però no sé exactament moltes coses. Jo recordo més de quan jo era petita.
Clar. I quins records guardes de quan eres petita? Dels teus anys d'infantesa, suposo, entre el mostrador, no?
Sí, entre el mostrador i també, sobretot, de lo que eren els magatzems, que eren tots de fusta i que nosaltres hi jugàvem. Per nosaltres era un joc, enfilant-nos a les estanteries i amagant-nos per allà.
I explica'ns també, doncs, després, amb els anys, no? Com va anar canviant el negoci i com, doncs, el teu pare també, doncs, es va fer càrrec, bueno, també sí. Les teves germanes, no?
Sí, el meu pare, quan es va casar amb la meva mare, doncs, ells es van fer càrrec, el meu avi ja era bastant gran en aquells moments, i ja ho va deixar-ho. I després hi va haver la mala sort que el meu pare va morir molt jove, i al morir molt jove, això va ser una mica un problema, perquè jo ja treballava fora, treballava en un banc, bueno, treballava al Banc de Sabadell, i després va ser les meves germanes les que es van posar davant del negoci.
Uh-huh. Perquè tu vas decidir que no volies continuar amb el negoci, les germanes es quedaven, no?
Exacte.
Però després la vida dona moltes voltes...
I m'hi vaig tornar a ficar.
Què és el que va passar?
Bueno, coses de família, que elles volien marxar, volien fer altres coses, i després, mira, per no tancar, em vaig decidir posar-m'hi jo.
Uh-huh. El cert és que uns i altres sempre us vau fer càrrec d'aquest negoci familiar, no?
Sí.
Per on han passat molts sabadellencs, no? Ara escoltàvem moltes, fins i tot noies joves, no?, que explicaven que els seus pares,
sí,
o la seva mare i la seva àvia ja anaven a comprar. Suposo que teniu clients molt fidels, no?
Sí, tenim clients molt fidels, i a més, perquè tant la meva àvia, que sembla ser que era molt presumida i sabia cosir molt bé i li agradava molt vestir i tenia molt bon gust, doncs tenia per això una molt bona clientela. I després la meva mare amb això també ho ha seguit, perquè ella també és presumida, li agrada cosir, li agrada crear una mica, doncs, tot tipus de coses de cosir, no?
Explica'ns una mica com ha anat evolucionant el negoci, no? Quins productes trobàvem ara recentment i també com us heu hagut d'anar adaptant, no? Fins i tot doncs, creant un petit espai on fer doncs, aquests cursos, aquests tallers, perquè abans tothom cosia i en
no,
canvi
exacte.
Ara...
Bé, hi va haver-hi una... Quan va començar a haver-hi la confecció més del dia a dia, és a dir, que tothom hi anava a comprar en magatzems, clar, què va passar? Que les modistes a Sabadell van anar desapareixent com a tot arreu, perquè ja no tenien la feina si no era per ocasions importants, no casaments, coses d'aquestes. Però, esclar, la gent del carrer va anar començant a comprar més confecció i això va haver-hi una adaptació a la merceria. Què va passar? Que això va ser introduït per les meves germanes sobre l'any 90 i pocs, elles van començar a descobrir el que era el patchwork a través d'una casa a Barcelona i nosaltres vam ser la primera botiga de Sabadell que va començar a explicar el que era el patchwork i introduir totes aquestes tècniques. Vull dir que ja fa molts anys que es fa patchwork a la moda, potser fa 30 anys ja.
Imagina't, aquí piquen pedra, no? O posen fil a l'agulla, millor
sí,
dit.
Sí.
I... Per què creus? O sigui, després heu anat passant, no? Suposo èpoques més fàcils, més difícils, però quan va ser quan vau començar doncs, a veure doncs, aquest declivi tant pel canvi d'hàbits com també potser per les reformes, no?, aquí al passeig?
Sí, bueno, això va ser molt dolorós perquè tants anys tenir tot un passeig tancat, destruït... Esclar, qui volies que passés? Ningú, perquè a més hi havia els forats i hi havia tot el que és el metro. I això va començar a haver-hi... Va arribar la crisi, la història del passeig.
Perquè primer van ser les obres, no?
Primer van ser les obres. Exacte, primer van ser les obres del mercat, després del tirar a terra al mercat. Després les obres de... Jo crec que potser són 25 anys d'obres o així. I això fa que la gent canvi... d'hàbits de voltar, és a dir, tu passaves per un lloc ja no hi passes perquè què vas a veure en un lloc que tot és una ruïna, clar, és que doncs què fas? Que tu et canvies d'hàbits i a més al final entre la crisi i el canvi d'hàbits també dels joves que cada cop compren més per internet, les empreses que nosaltres també venem, que nosaltres els hi comprem els nostres proveïdors ens fan també la competència deslleial de vendre ells per internet, són totes moltes coses que dius, bueno, això s'acaba.
Masses fronts, no? Masses
fronts, sí.
Per continuar lluitant. Però per què creus, a banda de que sigui doncs, a molts factors, no? Com deies, les obres al passeig, els canvis d'hàbits, no? Aquesta competència deslleial, però per què creus que el petit comerç també doncs, està en aquesta situació tan feble, no? A dia d'avui?
Jo, a part de tot això que t'he comentat, crec també perquè cada cop més és més fàcil apostar per una franquícia que no jugar-te tu al 100%. Tens d'invertir-hi molts diners i molt de temps i això acaba que no repercuteix en els guanys que tu pots tenir.
Perquè vosaltres, per exemple, quanta gent hi treballava? Perquè suposo que, tot i si una empresa familiar donàveu feina a molta gent, no?
Sí. Nosaltres a l'inici que jo la vaig agafar érem i treballaven 9 persones i de 9 persones ara en treballen 5. Clar, ja sembla que no, però això ja repercuteix.
Era insostenible, no?
Clar,
ja mantenir el negoci.
No pot ser. Masses despeses.
I amb quins sentiments o amb quines sensacions despedeixes ara doncs, la botiga? Perquè tancareu definitivament ara, el mes de juliol.
Sí, el dia 31. Home, sempre sap greu perquè és una cosa que jo l'he viscut tota la vida. I jo crec que, sobretot, la que li sap més greu de tot és a la meva mare, perquè ella sí que l'ha viscut tota la vida i ella, doncs, bueno, per ella sí que és un cop.
Què diu la mare?
Bueno, li sap molt de greu.
Clar, normal.
Li sap greu. Però també veu que això no té futur. Vull dir
evidentment.
Que... no té futur.
Que s'havia de fer un plantejament sí o sí, no?
Sí, sí, sí.
Ah, de totes maneres, la ciutat, no només Sabadell, totes les ciutats aniran perdent, no? Una part de personalitat de, amb totes aquestes botigues, no? Històriques i mítiques, no?
Això és el, jo crec que això és un dels grans problemes, perquè tu te'n vas a París, o te'n vas a Londres, o te'n vas a Taiwan, i totes les botigues són les mateixes. A totes hi ha el Zara, el Benetton, el no sé qui, el Mango, vull dir, no, tots són franquícies i grans multinacionals, i el petit comerç, això ja s'ha perdut. Per anar, per trobar petits comerços tens d'anar en països que no estiguin tan dintre d'aquest món globalitzat.
Totalment. Yes. I ara, què és el que passarà amb el local? Què s'hi farà?
Bueno, s'instal·la la meva germana. Uh-huh. Ells s'instal·len, és el Kipling, ella porta el Kipling i fan una botiga Kipling al centre.
Molt bé, o sigui que posaran aquí una botiga també de...
Sí, és, no sé si ho coneixes, és una marca de bolsos, uh-huh. que ells ja en tenen una aquí, el que passa és que es traslladen i serà més gran.
Doncs almenys quedarà una mica doncs, a mans familiars,
sí.
No? O sigui que això,
això
és una bona notícia.
Això sí.
I clar, tu què faràs? Assumpció, et jubiles? Però a més jo... a més hem de dir que tu tens doncs, també tota una vida dedicada no només a la botiga sinó a l'art.
Sí, jo em jubilo i després ara ja em podré dedicar-me al 100% a dibuixar, a pintar, a viatjar i fer totes les coses aquestes que més m'interessen.
Uh-huh. Perquè qui no et conegui em dedica a l'Assumpció, doncs ha exposat a diversos països, té creacions al Museu d'Art, no? Entre d'altres instal·lacions. Explica'ns una mica la teva mirada.
La meva mirada en quin aspecte?
Artística, artística. Què és el que t'agrada dibuixar i pintar i per què?
Bueno, és que això és difícil, eh? És, jo crec que és difícil explicar-ho primer perquè entre que és està relacionat amb l'abstracte i que treballo molt amb ciments i sorres, per mi és difícil explicar les meves creacions.
Però hem de dir que doncs, l'Assumpció agafa sorres dels viatges per on va i amb aquestes textures, amb fustes, amb ferro, fa unes composicions superinteressants amb un cromatisme que la veritat a mi em va sorprendre perquè vaig fer un tour amb ella per la moda, vaig anar fins a dalt que té l'estudi i que jo crec que ens sorprendrà, suposo que a partir d'ara doncs, a continuar creant.
Exacte.
I exposar d'aquí res
allà
on et vulguin, no?
Exacte. Això és el que és més difícil perquè uh-huh. també hi ha cada cop menys galeries, però bueno, és
aquí pica en pedra.
Aquí pica en pedra, exacte.
I Assumpció, quan s'obrirà la nova botiga? Se sap, ja teniu calendari, ara tanqueu el juliol i...
I jo suposo que començaran jo diria que serà durant el mes d'octubre. Uh-huh. No sé les dates que té previstes la meva germana, però jo crec que serà per aquí.
L'últim dia de juliol fareu alguna festa, fareu algun tipus de comiat?
Bueno, segurament que sí. Però això serà una sorpresa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta per tota
gràcies
la família.
Gràcies a vosaltres.
I sobretot per tota la feina que heu fet durant tants anys.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.